qué bonita.
Juan Mena, compositor. A ver, un momento, pásame el micro. ¿Quién le falla? El señor Juan. Toma.
¿Pero qué está pasando? ¿No se ha dado nada?
Digo, Juan Mena, compositor ahora también ya.
Jo insisteixo, és com una loteria. Allà entres, tu quin micro tens assignat? El 4, el 3, com un d'aquests sigui el
no
maleït,
no
el maleït. Doncs, home, va fer un programa divertit,
ah,
perquè no. Va haver un casament.
Ah, molt
es va casar,
bé.
Sí,
molt
es va casar. Es va casar un senyor amb un arbre. Ah, com aquí!
Ah, sí, aquí ho vam fer, sí, ja vaig anar al casament.
Però fa molt de temps, eh?
Qui era el que es va casar amb un arbre?
Un senyor xilè, que va venir amb un arbre de Plaça Catalunya sí. I es va casar. I em sembla que hi va assistir. El Marval els va casar.
Jo el testimoni.
Mira, l'Àlex de testimoni,
mira,
juntament amb el
senyor Torres. Richard Torres.
Doncs Richard Torres també. S'ha tornat a casar amb un altre.
Això ho vam fer el 19 de maig del 2022.
Doncs s'ha divorciat a l'altre.
És poliamorós.
És poliamorós.
És poliamorós.
Bueno, com ha anat el casament? Doncs ha anat bé perquè...
Però es va casar amb un arbre dins el plató?
Un tronc.
O amb un tronquet? Amb un bonsai?
Un bonsai, sí. No, un tronc, un tros de tronc d'aquests que utilitzes per posar a cremar.
Sí, sí, un tio.
Sí, amb unes floretes i tot això. I el mestre de cerimònies era el Toni Rovira. Era el que casava, amb anells i tot.
Que segur que va fer bé, perquè el Toni Rovira té plàtica, eh?
Sí.
Té poesia, eh?
Sí, 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 sí.
En su visita a España.
Oh, això m'encanta, aquesta. La voz de la noche.
Ah, no. Y lo hace por primera vez en un plató. Toni Rovira será el oficiante y juntos celebraremos un canto de amor a la madre tierra.
Ara.
Atenció.
Juan Carlos Benzal.
Hoy, en este plató vamos a unir en matrimonio a un hombre, Richard Torres, con el álbum Barcelona. Recién llegado él de Amazonas, como he dicho, él es peruano, y libremente vas a casarte. Antes de iniciar, pregunto si hay alguien que se oponga, que lo diga ahora, o si no, que calle para siempre. ¿Hay alguien que tenga algo que decir?
A ver, ¿quién habla? ¿Quién dice algo?
Naira.
En contra.
¿Por qué es que está muy
bueno? Sí. Richard Torres, ¿te comprometes a respetar y amar el árbol Barcelona y a la naturaleza todos los días que te quedan de tu vida?
Sí, me comprometo.
Pues ya está, endavant.
A nosaltres, quan vam fer nosaltres la boda, es va casar amb una olivera anomenada Catalunya.
Sí.
O sigui, està casat amb Catalunya
sí,
i amb Barcelona.
Veig que li agrada el poliamor. Bé, acabarem com s'hauria d'acabar aquest any també el Festival d'Eurovisió, recuperant la manera d'acomiadar de José María Íñigo, un festival que... Bueno, ell acabava abans d'hora, perquè sí, ja estava tot...
Estava allò, tot com, diria, res més a dir.
Com diria Michael Robinson, tot el pescado vendido, per aquest dia has d'esperar.
De ya España. Tenemos a un nuevo ganador de Eurovisión. Este año el micrófono de cristal pertenece a Ucrania. Así que cantará de nuevo. Nos vamos a despedir.
Nosotros también nos despedimos. Va a cantar, naturalmente, la ucraniana. Pero antes les damos las gracias a todos ustedes por estar ahí un año más.
Y
seguir esta emocionante gran final de Eurovisión. Eurovisión de la 1 en Televisión Española, del Canal Internacional y de RTVE.es. Y a todos los que nos han estado desde redes sociales opinando y charlando. Les han hablado desde Estocolmo José María Íñigo
y Julia Varela. Y aquí a nuestro lado en la cabina, como siempre, Víctor Escudero, el experto en Eurovisión, que nos ayuda a que esta retransmisión sea la mejor posible.
Señoras y señores, muchísimas gracias, buenas noches y hasta el año que viene.
Hasta otra, un beso.
I know that you sing so.
Però algú tradueix aquí o què?
No, ja va plegar.
És que passa vegades...
És una cosa insòlita.
Clar,
si ell va plegar amb l'altre...
Clar, però això passa molt... Moment,
silenci, calla. Tu ja se'n va anar. Desconecta el cable, que me largo.
I encara no havien cantat la cançó guanyadora. Per no agafar cua a la sortida.
Mira, mira.
Comentari.
Ni traducció,
ni res.
A fer punya, adiós. M'imagino l'Iñigo.
Recullin el cable, també.
Mira, mira.
No, així no agafes cua de sortida.
Però. Encara no han cantat, eh?
No. Insòlit, eh?
We have a new winner of the Eurovision Song Contest. It's Jamala.
Mira, m'imagino l'Iñigo parlant.
Soon she will perform her winning song.
Baixant per la grada.
A la carrera.
Buscant el...
La sortida
del cotxe. És que ho vaig trobar al·lucinant.
Jo crec que...
Sí, estava... Tot això és directe.
Ella, estava... sí.
Ella va marxar amb l'altre? Sí.
Ella estava contractat unes hores, mira, i suposo que se li han passat hores.
Lovely,
lovely. Thank you for making this...
La televisió espanyola va emetre això, sense ningú.
Aquesta cançó ja s'havia cantat, és repetida.
We wish you a good and peaceful night.
Au revoir, taco bonat. Take it away, the stage is yours, Ukraine!
Ara comencen a cantar.
Fixa't que no hi ha ningú.
Ningú, ningú. Això és meravellós.
I ara posen la cançó.
Això no tornarà a passar a mi més.
Perquè ja estava, ja estava buscant el cotxe, el comandament.
És perillós, perquè si per qualsevol cosa puja l'audiència quan ell marxa, l'any següent no el contracten.
Bueno, em sembla que ja va ser un dels darrers. Rocco, moltíssimes gràcies.
Nada, fins demà.
Són les 5 i 5 minuts. Obrirem línies amb els serveis informatius. I tenim una tarda més al Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Què tenim avui?
Tenim un d'aquests temes que és com el dia de la marmota. A veure, aquesta petició avui de Foment del Treball del traspàs de Rodalies. Vinga.
Demana el traspàs de Rodalies en qualsevol cas quan s'acabi les eleccions. L'endemà de les eleccions és el que demana la patronal. El seu president, Josep Sánchez Llibre, reclama que un cop es deixi enrere el soroll polític pels comicis, la Generalitat i el govern espanyol n'enllesteixin el traspàs d'una vegada per totes.
Después del día 28 de mayo, el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno se han de poner de acuerdo para, por respecto a las 300.000 personas que cada día están usando Rodalías para ir a su trabajo, se tenían que poner de acuerdo inmediatamente para iniciar el traspaso de las Rodalías.
Per cert, que la Cambra de Comerç de Barcelona acaba de quantificar les hores que s'han perdut arran de les incidències a Rodalies. Des de principi d'any, els usuaris han perdut més de 520.000 hores als trens, que són 65.000 jornades laborals a temps complet. El servei de Renfe és un dels principals temes que s'han colat a la campanya electoral que comença aquesta mitjanit i que arrencarà també marcada pel que pugui passar aquesta tarda a la Bona Nova Barcelona. D'aquí a menys de dues hores, a les 7 i més tard també a les 9, s'hi han convocat dues manifestacions a favor i en contra de les ocupacions de dos edificis. Les protestes estaran marcades per un fort desplegament policial a la zona que mirarà d'evitar que hi hagi incidents. En qualsevol cas, com dèiem, el tret de sortida de la campanya serà la mitjanit. RAC1 en farà un seguiment amb un programa especial conduït per Anna Ballonesta en connexió amb els mítings dels partits. I demà, primer dia de campanya, els principals candidats a les eleccions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona s'enfrontaran en quatre debats simultanis que emetrà el món a RAC1 a partir de les 9 del matí en desconnexió amb les quatre demarcacions. El de Barcelona el moderaran Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra. Els professors no hauran d'anar presencialment a les escoles i instituts aquest mes de juliol, si més no aquest curs i el vinent. Inicialment la conselleria havia habilitat els directors dels centres a que poguessin demanar a les plantilles que anessin presencialment als centres la primera setmana de juliol per poder preparar millor el curs que comença el 6 de setembre. Finalment, però, el Departament d'Educació i els sindicats han tancat un acord perquè els professors puguin teletreballar aquest any i el següent. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, justifica la decisió pel procés d'oposicions que es farà també durant el mes de juliol.
Hi haurà moltes persones doncs, que estan en concurs d'oposició per assolir i guanyar una plaça definitiva. Això vol dir que doncs, el primer dia de juliol no tots els claustres tindran nomenats els seus professors pel proper curs.
Ara caldrà veure què passa més enllà del curs 24-25 perquè els sindicats demanen que el juliol es mantingui com un mes per la formació, però no de feina presencial. I encara sobre educació, la Universitat de Barcelona ha doblat en un any el nombre d'estudiants de fora de Catalunya que s'apunten a cursos de català. El curs passat hi havia 264 matriculats i aquest any ja en són més de 600. La majoria, 4 de cada 5, són estudiants internacionals que fan una estada temporal o llarga a la UB. La major part són alemanys o italians. Els cursos formen part del nou pla d'acollida de la universitat que vol enfortir la salut del català a les aules. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Pendents a aquesta hora de l'esport en directe, acabat fa ara mateix, de fet, fa uns segons, la sisena etapa del Giro d'Itàlia amb inici final a Nàpols. El guanyador ha estat Pedersen, després d'imposar-se a l'esprint. A la general, doncs, el noruec Andreas Legnesund continua líder amb 28 segons respecte a Benepul. En tennis, Albert Ramos serà el rival de Carlos Alcaraz en el debut del murcià al Masters 1000 de Roma. El mataroní ha guanyat fa uns minuts l'italià Passaro en 3 sets. I en hoquei patins és a punt de començar la fase final de la Copa de la Reina, que juga fins diumenge a Calafell, avui amb dos equips catalans en joc. A 6:15, Manlleu-Fraga, i més tard, a 8:00, Palau de Plegamans-Liceo. Aquest vespre també es comencen a disputar les semifinals de l'Europa League de futbol. A 9:00, Juventus-Sevilla i Roma-Bayer Leverkusen. En bàsquet, el Joventut rebrà el co-líder de la Lliga CB, el Baskonia, a partir de 7:15, i també tindrem en vol perquè el Barça visita a 9:15 el GOG danès en partit corresponent a l'anada dels quarts de final de la Champions. Tot plegat, el dia que passarà pel Tobiràs, el davanter de l'Espanyol, Joselu, a pocs dies el derbi de diumenge contra el Barça a la Lliga. Els blanquiblaus avui han fet festa mentre que els blaugrana han seguit preparant el partit amb l'única absència de Sergi Roberto.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran descarregant ruixats i tempestes en molts sectors de les comarques de Girona i al nord de les de Lleida i Barcelona. Ben entrada la nit, les precipitacions se centraran a la costa i al perlitoral central i al sud de les comarques gironines. Demà al matí reapareixeran els xàfecs de manera dispersa en molts sectors de la meitat nord del país i durant la tarda i el vespre podran descarregar-ne pràcticament en qualsevol punt. Pel que fa a les temperatures, recularan una mica el Pla de Lleida i el sud.
RAC 1. Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua. Ajuntament de Barcelona.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics. Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Parking gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sense IVA a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Un quart de sis de la tarda. Sí, sí, no, és que estem esperant establir comunicació amb Santiago Niño Becerra i no sabia si saludàvem a Santiago o parlàvem de Smile.
Parlem de Smile. Sí, no sé si esteu pensant en millorar el vostre somriure a l'estiu, però si aquest és el vostre cas, el tractament d'ortodòncia invisible d'Imprès és increïble. És transparent, ràpid, amovible i amb seguiment via aplicació. Prepareu el vostre somriure per les selfies d'estiu. Demaneu la primera cita gratuïta a smiletoimpress.com. Smile s'escriu Smile, el número 2, Imprès amb dues S's,
.com. Me lo voy a poner yo.
Doncs, si no, també pots trucar, Adri, al 932 71 30 10.
232
71 2. No, a veure, per favor, estàs embolicant-ho. 932 71 30 10. D'acord? Imprès, cadena de clíniques d'ortodòncia número 1 a Europa, número de registre sanitari 5123.
Dreta Porte Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites, construïm cases.
Doncs ja el tenim i ja el podem saludar. És doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Bona tarda,
bona tarda, benvingut. Ens ha fet patir uns minuts, però ja el tenim amb nosaltres. Per tant, ja podem iniciar aquesta conversa. Tot bé?
Tot bé.
Bueno, celebro saludar-lo. Bé, entrem en matèria amb el que ha aprovat avui el govern espanyol. Un paquet, ho hem comentat a les 4 de la tarda amb Míriam Díaz, un paquet milionari d'ajudes directes al camp per contrarrestar els efectes de la sequera. Les pèrdues provocades per la falta d'aigua són enormes. A Catalunya, recordem-ho, l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya dona per perdut el 80%, que es diu aviat, del cereal de secà, pràcticament la meitat del cereal de regadiu i un 60% del farratge que serveix per alimentar el bestiar. I, per la seva banda, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya preveu que la recol·lecció caurà gairebé un 70% durant aquesta campanya. Com dèiem, el govern espanyol ha anunciat avui 22.000 milions d'euros per la millora de regadius i la digitalització del cicle de l'aigua i noves ajudes pels agricultors per valor de 650 milions d'euros. Professor Santiago Niño Becerra, aquesta sequera, quin lligam pot tenir amb, li pregunto, amb l'augment permanent dels preus dels aliments que no han deixat de pujar, ja no ara, sinó, si posem la vista enrere, pràcticament des de que va esclatar el conflicte, la guerra entre Rússia i Ucraïna?
Bueno, a veure, l'impacte de la sequera, en tot cas, es veurà en els propers mesos. De tota manera, ja ens hem oblidat de que Espanya és un país que és de secà i que ha tingut de forma recurrent problemes amb l'aigua. No sé si recordem una frase del franquisme que feia menció de la pertinaz sequia.
Sí.
A veure, Israel, que és un país que està al cap de mundial de la tecnologia de productivitat d'aigua, porta 65 anys conreant taronges al desert de Negev, i aquí encara estem, a Espanya, estem regant camps encara per inundació, un sistema que és paleolític. Aquí a Espanya hi ha un problema de que, o sigui, s'ajunten dues coses. Primer, que cada vegada plou menys, i a Espanya encara estem esperant l'aigua que cau del cel, igual que el segle que fèiem el segle XIV i el segle XV, per una banda, i en segon lloc, que la tecnologia d'aprofitament de l'aigua és antiga, i al marge d'això el 15% de l'aigua es perd amb les conduccions, perquè no hi ha manteniment i les conduccions, no hi ha el manteniment que ha d'haver i les conduccions són antigues. Aquí a Badalona, per exemple, hi ha una connexió d'aigua que està perdent 185.000 litres diaris d'aigua i porta anys amb aquestes condicions. Bé, clar, tot això s'ha anat compensant amb anys d'una pluviometria que sí que és veritat que era decreixent, però bueno, però anaven tirant. Quan la pluviometria ha caigut en vertical, com ha sigut l'any passat i aquest, clar, ens hem trobat que no tenim la suficient tecnologia, la suficient tecnologia per compensar aquesta pluviometria en descens. Això per una banda. En segon lloc, el camp, no només català, sinó en Espanya en general, per exemple, a Andalusia es calcula que Andalusia perdrà el 1,5% del seu PIB com a conseqüència d'aquesta sequera. Ens trobem que els pagesos necessiten aigua, i per altra banda es queixen de que el turisme aquest estiu consumirà aigua, i que ells no tenen aigua. És a dir, com vostè ha apuntat, el 60% del cereal, la collita del 60% del cereal caurà, s'estan ja arrencant fruites d'arbres perquè l'arbre no es mori, perquè no hi ha reg, no hi ha aigua suficient per regar, i per altra banda un turista consumeix 5 vegades més d'aigua que un ciutadà. Llavors, clar, aquí es barreixen moltíssimes coses, que evidentment tindran un impacte no només en la quantitat d'aigua que tindrem per consumir, sinó en els preus dels productes agraris afectats per aquesta sequera.
La segona qüestió és totes aquestes, aquest paquet avui, aquesta, allò que se'n diu, que ja hem anomenat aquí lluvia de milions, que és un clàssic, aquests 22.000 milions d'euros, d'alguna manera ajudaran a frenar aquesta escalada de preus o no té res a veure?
No té res a veure, perquè aquests diners... O sigui, aquí hi ha dos temes. Per una banda, es donaran ajuts fiscals i ajuts en diners a pagesos i empreses afectades per la sequera. Però, bueno, és a dir, això... És a dir, si la collita de préssecs s'enfonsa, malgrat que els hi donin diners als agricultors, això no farà que els préssecs neixin. És a dir, no tindrem préssecs, i una de dues, o importem préssecs d'on sigui per tenir préssecs, o no tindrem préssecs i els préssecs, evidentment, el preu es dispararà. I per altra banda estan un paquet, no recordo la xifra, d'inversions que s'han aprovat, que evidentment s'executaran en els propers anys, que són inversions que ja tindrien d'estar bé fetes fa 30 anys. I llavors, clar, això és un despropòsit. Tot és un conjunt, tot aquest conjunt és un despropòsit. I clar, evidentment això passa en any electoral.
Li volia preguntar per una entrevista que vaig escoltar concretament dissabte al Fax d'Avui TV, on Pere Roquer, president de Saja Lleida, parlava de amb l'escalada que estem de preus, parlava d'aquests preus a qüestions tan, diguéssim, ara mateix mínimes o bàsiques com una cervesa o, per exemple, un quilo de pomes.
Tenim un problema greu que la gent encara no està parlant, que ens ve ara, que és el tema de les granges, com mantindrem les granges, perquè necessiten aigua, que sigui de porcs, de carn de vacuna. Sí. Tres, el tema dels cereals. La gent no n'és conscient, i parlo de la gent, de la societat, de que haurà de pagar 10 euros per una barra de pa. Tenim un procés greu de falta d'alimentació que ens ve al damunt, que quan s'està dient això, que a ella li ha sorprès el dels 10 euros una barra de pa, ho valdrà, però és que una cervesa n'hi valdrà 15, perquè no tindrem suficient cibada per poder transformar. Però un quilo de pomes, que ara tothom se queixa, que diuen que valen 2,53 euros, per cert, nosaltres més de 50 cèntims no ens els paguen, i això també la gent ha de ser conscient, acabarem més de 12 euros.
Professor Niño Becerra, els preus es poden arribar a disparar tant com diu, en aquest cas, el Pere Roquer, president de Saja Lleida?
A veure, jo no tinc ni idea si una cervesa valdrà 15 euros o no, o costarà 15 euros o no, no ho sé. Ara, segur que una barra de pa no costa 10 euros, perquè si això passés hi hauria una revolució. I això no li interessa a ningú. És a dir, que els preus pujaran, evidentment sí, perquè és el que dèiem abans. Si no hi ha oferta suficient, hi haurà una pujada de preus. I si hi ha oferta suficient perquè s'importen aliments de fora, evidentment vindran a un preu més car. És a dir, sí que hi haurà una pujada de preus, segur, perquè a la vegada s'ha d'afegir a l'impacte que tindrà sobre la demanda del turisme, el turisme que tothom espera, però clar, tothom, el turisme també té conseqüències. Que pujaran els preus, sí. Ara, jo, sincerament, jo per una qüestió d'ordre públic, no crec que una barra de pa arribi a valdre 10 euros, sincerament.
Des del govern espanyol... també calculen que un 95% de la inflació que hem viscut amb els aliments durant l'any 2022 no té res a veure amb l'increment dels marges de les cadenes alimentàries, sinó amb costos importants. I estaria d'acord, li quadra aquesta valoració del govern espanyol?
Bueno, a veure, això significa que agafant aquestes dades que diu el govern, sí. I agafant els números que diu el govern, això significa que 95 cèntims de cada euro tenen de cada euro de pujada de preus té una conseqüència externa i 5 cèntims interna, ¿vale? Això vol dir jo això no m'ho crec.
No s'ho creu?
No. Fixi, perquè, ojo, hem d'agafar les paraules que ha dit o el que ha publicat el govern, És a dir, que de cada euro que ha pujat el preu dels aliments, no de cada euro que costa els aliments, no, de cada euro que ha pujat el preu dels aliments, 95 cèntims tenen com a causa factors externs. Externs vol dir que no tenen origen a Espanya. I només 5 cèntims...
Exacte.
Tenen com a origen factors interns. Jo això no m'ho crec. No m'ho crec perquè vostè s'imagina, és a dir, la quantitat de factors que intervenen amb una pujada de preus. És a dir, això significa, si això fos cert, significaria que literalment la culpa la tenen ells.
Però podria ser, perdoni, professor, podria ser que tot s'importés, és a dir, que tant, per exemple, les ampolles, els envasos...
Sí, però és que això no és cert. És a dir, dels aliments, és a dir, agafant tota la cadena logística d'un aliment, tota cadena logística i productiva, és a dir, anant a xifres, és a dir, no hi ha una majoria d'elements. Home, em dirà, i el caviar? Bueno, el caviar sí, d'acord, perquè tot ve important. És a dir, aquí a Espanya no es produeix caviar, o pràcticament no es produeix. O el xampan, per exemple. Però deixant de banda aquest tipus d'aliments, gran part de les cadenes logístiques d'un aliment tenen lloc a Espanya. És a dir, és que conceptualment jo no estic d'acord amb aquesta... És a dir, és que és il·lògic que de cada euro d'increment de preus 95 cèntims tinguin com a causa factors externs i només 5 cèntims factors interns. És que no té lògica.
Anem amb una proposta que ha sortit de Podem, en aquest cas relacionada amb un supermercat. La proposta és un supermercat públic. Escoltem Maria Teresa Pérez, coportaveu y secretaria de Acción Institucional de Podem.
En este país tenemos un oligopolio alimentario que ha provocado un aumento de la inflación 5 veces superior al del resto de los sectores, mientras 4 capitalistas despiadados se estaban haciendo de oro y aumentando sus márgenes de beneficio, subiendo los precios de forma desorbitada. Entre 4 empresas acumulan el 40% de esa cuota de mercado. a nuestro modo de ver, son unos desalmados que están especulando con el precio de los alimentos, y por eso necesitamos una cadena de supermercados públicos que se llamará Precios Justos y que es imprescindible para bajar el precio de los alimentos, para proteger a los pequeños y medianos productores.
¿Vostè, professor, veu factible aquest supermercat públic?
A veure, deixant de banda els components polítics que pugui tenir aquest supermercat públic, o diguem-ho com vulguem, tècnicament sí que és factible. De fet, no sé si recordem los economatos. Sí. Per exemple, els economatos de la Associació Minera Asturiana, per exemple. No? És a dir, sí, tècnicament és factible. De fet, si extrapolant, quan nosaltres anem al metge de la sanitat pública i ens recepta un medicament i anem a una farmàcia a comprar-lo, està distribuït un medicament, torno a dir, receptat per la sanitat pública. Aquest medicament surt al preu que surt perquè està pactat, la sanitat ha pactat amb la farmacèutica o amb una distribuïdora que es vendrà aquest preu, és a dir, que li compraran aquest preu, la sanitat pública absorbeix una part d'aquest cost i les persones a tot Espanya paguen la mateixa quantitat. Bueno, això de fet és un supermercat públic de medicaments. És a dir, que tècnicament sí que és possible. El que passa és que avui dia, al segle XXI, a l'any 2023, parlar de economatos, que és un concepte, evidentment, que vincula amb cartilles de racionament, època dura d'Espanya, etcètera, etcètera, doncs xoca, evidentment xoca.
Bueno, canviem de tema. Parlem de la nova llei d'habitatge, perquè el Banc d'Espanya ja ha publicat aquest dimecres el seu informe anual i qüestiona aquesta legislació. Per exemple, alerta que l'import dels lloguers creix més que els salaris. El primer que el volia és preguntar-li que com analitza vostè, com veu vostè, que 4 de cada 10 llars dediquin més del 40% dels seus ingressos disponibles a pagar els lloguers.
Bueno, una altra dada complementària a aquesta és que el 50% de les famílies que estan al lloguer estan en risc de pobresa. Precisament per aquest tema, no? per el tema del lloguer. Bueno, és que, a veure, el problema que té Espanya és que clar, és que aquí quan es parla d'algú, és a dir, hem de retrocedir a l'origen del problema, no? És a dir, a l'any 1985 es va promulgar una llei amb un nom molt llarg que popularment es va conèixer com la Llei Boyer.
Sí, ho recordo.
Bueno, la Llei Boyer es va carregar als contractes indefinits de lloguer i va entrar, els lloguers a Espanya van entrar en un procés de liberalització. I llavors, a partir d'aquell moment, per altra banda, indirectament, de forma paral·lela, es va anar, no diguem forçant, perquè forçant no és la paraula, no? Però es va anar animant a la població a que anés cap a la vivenda en compra, és a dir, que comprés una vivenda. I llavors va sortir, com els lloguers van anar pujant, va sortir aquella famosa dita que diu que és més caro alquilar que comprar. Bueno, llavors, què ha passat? De l'any 1985 fins avui ha plogut bastant, no molt, però bueno, bastant, una mica, i llavors el que ha passat és dues coses. Primer, que la demanda de vivendes per viure ha pujat. Que la demanda de vivendes com a segunda residència és cert que ha tingut una evolució una mica erràtica, una sèrie d'anys, però també ha pujat. I en tercer lloc, i sobretot, la vivenda turística i per inversió ha pujat. Però l'oferta no ha pujat en la mateixa proporció. I a sobre, Espanya mai ha tingut una... ni durant el franquisme ni la democràcia, una política decidida de vivenda pública en lloguer. com ha tingut altres països, com Països Baixos, Àustria o Dinamarca, que són els tres països que estan millor a nivell europeu en qüestió de vivenda. Llavors, clar, si es barreja tot això, tenim una situació que és extraordinàriament complexa a Espanya. Per què? Perquè l'oferta és molt més petita que la demanda. Jo, clar, si vostè em pregunta i com es soluciona això a curt termini, jo no veig que hi hagi una solució. A no ser que sigui, evidentment, instaurant un sistema soviètic i expropiant totes les vivendes que no estiguin ocupades.
Bueno, aquí hi ha una... Per exemple, el govern català ha tirat endavant una llei que expropiarà vivendes de grans tenidors que portin 2 anys tancades, és a dir, aquesta és una opció. Una altra és que el govern espanyol ha anunciat que destinarà 2.500 milions a avalar l'entrada de les hipoteques per joves i famílies amb fills. No sé si per vostè és una bona idea. Són mesures que intenten, diguéssim, pal·liar aquesta manca de pisos de lloguer.
A veure, la limitació de l'oferta o l'increment d'oferta per aquesta via, fixem-nos que és, sobretot en el tema de l'aval d'aquestes mesures del govern per... Sí. Afavorir l'aval a la compra, estan orientades cap a això, cap a la compra, no cap al lloguer. És a dir, el problema que té Espanya, jo no sé si de forma conscient, un dels problemes que té Espanya, no sé si de forma conscient o inconscient, és que a l'allau de demanda de vivenda turística que des de fa 15 anys s'ha disparat a Espanya, o ningú ho pensava o ningú ho ha tingut en compte o no s'ha volgut tenir en compte. Llavors, això ha desquadrat tot l'equilibri precari que hi havia, però bueno, precari, entre oferta i demanda. Llavors, com es soluciona això? Donant un aval del 20% a la vivenda, a la compra de vivenda d'uns joves que no arriben a uns ingressos? Evidentment això no soluciona el problema. L'idealista, bueno, que és un portal que sí, fa una sèrie de publicacions que tothom accepta, diu que a dia de la data, és una data que va donar fa un mes, a Espanya actualment, sumant tots els conceptes, és a dir, vivenda turística, lloguer, etcètera, perdó, farien falta 2,5 milions de vivendes.
Doncs, déu-n'hi-do.
És a dir, això no es pot improvisar d'avui per demà.
No, està claríssim. Escolta, vostè denuncia que m'ha cridat l'atenció, que moltes administracions prefereixen apostar pels pisos turístics més que no pas per proporcionar habitatges assequibles pels ciutadans. Per què ho diu, això?
Clar. Que per què? Bueno, vostè mateix. És a dir, una vivenda per lloguer és una vivenda de lloguer. La persona paga el lloguer i aquí pau i després glòria. Punto. Una vivenda turística atrau unes persones, un senyor, una senyora, una família que venen de fora, d'Espanya o de fora de Catalunya, més igual, o de fora del poble en qüestió. Estan allà llogades durant una setmana o els dies que siguin, surten, entren, compren, és a dir, generen PIB. Aquí volia arribar. És a dir, una vivenda turística allotja a unes persones que generen PIB. Generen PIB perquè estan de vacances. I una persona que està en un pis llogat, en un lloguer d'un any o d'un any i mig o de 2 anys, genera PIB, però en proporció menys. De fet, en l'estructura del PIB d'Espanya, la suma del turisme més totes les activitats vinculades al turisme generen més del 26% del PIB. Llavors, clar, moltes localitats... Ja,
els interessa el turisme en lloc que... Exacte. Els pisos turístics.
Exacte.
Que en lloc que vivendes.
Exacte.
Parlem d'una altra qüestió que avui volíem tractar amb vostè, que és aquest preacord al qual han arribat els sindicats i la patronal per pujar els salaris un 4% aquest 2023 i un 3% al 24 i 25. Aquesta pujada de salaris compensa d'alguna manera l'increment de la inflació o és totalment insuficient?
A veure, anem a la pel·lícula completa. Entre l'any 2021, que va ser, en teoria, no?, ens van dir, no?, l'any de la recuperació, de la pandèmia, entre l'any 2021 i l'any 2025, que és fins on arriba aquest acord patronal-sindicats, agafant les xifres d'inflació previstes per al govern per a l'any 2023, 24 i 25, agafant tot això, els salaris tindran una pèrdua de poder adquisitiu del 6,1%. A partir d'aquí...
Ja. Yeah.
És a dir, els acords només s'agafen a partir d'un moment i tenint en compte una sèrie de paràmetres. Però, la pel·lícula s'ha d'analitzar des que comença. No des del minut 15, no. La pel·lícula s'ha d'analitzar des que comença. I aquesta història va començar l'any 2021, que és quan la inflació va començar a pujar. La inflació no va començar a pujar el 24 de febrer de l'any 2022, que és quan va començar el conflicte d'Ucraïna, no. La inflació va començar l'any 2021. El 2021 va haver una pèrdua de poder adquisitiu, i el 22, i l'haurà el 23, i el 24 i el 25 es compensarà una part d'aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Per agafar la pel·lícula sencera, el salari mig a Espanya tindrà una pèrdua del 6,1%. Que evidentment no serà el mateix a Girona que a Jaén. Per què? Perquè el nivell de preus a Girona és molt més elevat que a Jaén.
Bé, abans d'acabar, professor Santiago Niño Becerra, la meitat dels bancs nord-americans són, segons apuntat de Telegraph, potencialment insolvents. Una dada sí. Que jo m'he quedat realment sorprès.
De pedra.
Sí, sí, perquè ho publiqui de Telegraph, la meitat dels bancs. Sí. I la pregunta és aquesta, perquè hi ha tants bancs insolvents als Estats Units i què implica això? Perquè recordem que la banca americana permanentment, ja en portem tres, es van rescatant cíclicament bancs que fan fallida o estan a punt de fer fallida i és rescatat per un altre banc. Quina explicació li pot donar aquesta situació als bancs nord-americans?
Bueno, d'entrada és necessari aclarir una cosa, i és que l'estructura de banca americana és diferent a l'estructura de banca europea i concretament espanyola. És a dir, a Estats Units hi ha una sèrie de bancs que són molt grans, per exemple, JP Morgan és un banc molt gran, perquè ens fem una idea, és 7 vegades més gran que el Banc de Santander, i després hi ha una pleia de bancs locals, exactament uns 4.700 bancs, més, de 4.700 i pico bancs, que són bancs locals. Que podrien equivaldre, no és el mateix, però podrien equivaldre més o menys a una estructura de les caixes que havia a Espanya sí. o els bancs locals que hi ha a Alemanya. De tota manera, clar, aquests bancs locals s'han d'adaptar a la dimensió estadounidenca. Per exemple, el Silicon Valley Bank, que va fer fallida fa uns mesos,
sí.
Era una mica més petit que el Banc de Sabadell, que per nosaltres és un banc important.
Sí, sí.
És a dir, que sí, que són locals, però cuidado, és local dimensió americana. Bé, això per una banda. En segon lloc, aquests bancs locals estan molt centrats, com el mateix nom diu, en zones. És a dir, són bancs que actuen en una zona. Per exemple, el Silicon Valley Bank bàsicament, fonamentalment, es bellugava a Califòrnia i en concret a la zona de Los Angeles, Silicon Valley, San Francisco, etc. etc. Bé, quan els tipus d'interès es van enfonsar, i recordem que l'Euribor durant una sèrie de mesos va ser negatiu, el tipus d'interès als Estats Units, que encara ha sigut durant més mesos, ha estat a nivell zero que a l'Euribor o al tipus d'interès a Europa, aquests bancs, clar, van tenir d'invertir per mantenir els seus actius segurs amb deute pública i actius a mig i llarg termini que donaven una rentabilitat molt baixa, però que, bueno, que estava bé perquè els tipus d'interès eren baixíssims, eren molt baixos. Què ha passat? Quan el tipus d'interès ha començat a pujar, s'ha disparat el tipus d'interès, aquests bancs, per fer front a les retirades de diners que els clients feien, bueno, pues, per pagar lo normal, factures, s'han trobat que no tenien diners suficients. I què han fet? Vendre els seus actius. Però, clar, han tingut de vendre els seus actius per un valor inferior al del seu balanç. El que estava al seu balanç per aquest tipus d'interès que ha pujat. Si això afegim que a nivell de les xarxes socials això ha corregut com la pólvora, bueno, va passar el que va passar amb el Silicon Valley Bank, no? Que en 10 hores es van retirar 46.000 milions de dòlars perquè els clients van tenir por. I, bueno, i això evidentment ha passat en altres bancs. Si això passarà amb la meitat, si la meitat dels bancs dels Estats Units estan així, no ho sé. Suposem que no, que això és una exageració, i que en lloc de ser el 50% només és el 10%, ¿vale? Sí. Si el 10% dels bancs americans, no el 50, el 10% dels bancs americans estan en fallida tècnica, això serà una catàstrofe. Per què serà una catàstrofe? Perquè als Estats Units no hi ha diners suficients per rescatar aquests 10% de bancs. No el 50, el 10%. Una catàstrofe. I se'm pregunta, bueno, i es pot evitar aquesta catàstrofe? Sincerament no sé com.
Bueno, i de quina manera ens afectaria aquesta catàstrofe?
Bueno, clar... aquí a Europa podem dir, bueno, però això passa als Estats Units.
Clar, que és el que li anava a dir, això és dels Estats Units.
No. En una economia global com és la nostra, com és el món actualment, un banc de Sydney té problemes i una empresa de Canadà pot tenir problemes. Perquè l'economia està absolutament interconnectada. És a dir, si hi ha un pànic als Estats Units amb la banca, aquest pànic es traslladarà a Europa. Per què? Perquè hi ha participacions creuades a capital entre bancs americans i bancs europeus. És una situació realment molt complexa. Perquè deixant de banda que siguin bancs americans, aquesta estructura de balanç, de diferència de valor d'actius per reposar dels tipus d'interès, la pregunta és, s'ha donat a Europa? Hi ha algun banc europeu que es trobi en aquesta situació? Bueno, de moment ja sabem a un que sí que estava en una situació semblant, que és el Credit Suisse, que va tenir de ser rescatat per al govern i comprat per UBS. És a dir, és una situació de realment molt, molt complexa, i The Telegraph ha publicat això, però Nuriel Rubini, amb un llibre que jo des d'aquí suggereixo a tots els que estan sentint, que es diu Megathreats, està a Amazon, per exemple, es ven a Amazon, pinta una situació, dels 11 problemes que té l'economia americana i europea, que són, és el problema bancari, que, bueno, evidentment és una bomba de rellotgeria realment terrible.
Carai, escolti, m'ha estroncat el croissant de la tarda. Professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
Molt bé, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Bueno, doncs haurem d'anar a buscar un tallat per pair aquesta informació. A tot això, d'aquí 2 minuts ens posem al dia de com estan les coses pel passeig de la Bonanova, concretament a la plaça Bonanova, on en principi hi ha una convocatòria de 2 manifestacions de caire... oposat. Ho expliquem amb el Toni Muñoz, que en 3 minuts ens posa al dia.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Versió RAC 1. Del 2 a l'11 de juny arriba a Andorra Clàssicant, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelishvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a clàssicant.com.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana i cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Si des de l'11 expliquéssim els desitjos que han fet realitat tots els premiats per les nostres loteries al 2022, seria una cosa incalculable.
Un momentet, no, serien concretament més de 1.371 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
Entesos. El 2022 des de l'11 hem repartit més de 1.371 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complerts gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'11 toca molt i ens toca molts.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Encara no saps què s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Vesteix el teu llit amb llençols de primavera. Aconsegueix amb La Vanguardia els jocs de llençols amb llençols de sobre, de sota ajustable i funda de coixí Montse Interiors. Entra al web montseinteriors.com i renova el dormitori per només 25,95 € per llits dobles i 17,95 € per llits individuals. Només amb La Vanguardia.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Les Fires de Maig ja són aquí. Una fira multisectorial plena d'emocions. On passejar, tocar, provar, tastar, compartir i trobar tot el que desitges. Vine i enamora't. Del 12 al 14 de maig a Vilafranca del Penedès.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, com us dèiem, pendents del que pugui passar aquest vespre nit a Barcelona durant aquestes manifestacions que s'han convocat a la Bona Nova a favor i en contra de l'ocupació d'aquests dos immobles del barri. Les concentracions es faran sota un ampli dispositiu policial que ja està en marxa i la mateixa nit que arranca, recordem-ho aquesta nit, la campanya electoral de les municipals del proper 28 de maig. Saludem el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bueno, desplegament policial en marxa, hi ha una previsió d'alguns possibles aldarulls, però a hores d'ara podem dir que la situació és aquell lloc que se'n diu una tensa calma.
Sí,
De moment no està passant res. Falta aproximadament una hora perquè es convoqui la primera manifestació que sortirà des de la plaça Lesseps. Aquesta és la manifestació que dona suport a l'ocupació. I després a les 9 està convocada l'altra a la plaça Bonanova en contra de l'ocupació. I en principi, clar, tu podries dir, escolta, però és que aquí hi ha algú que es manifesta en contra d'un desallotjament o alguna cosa d'aquestes, però no hi ha res d'això, ni hi ha previsió que desallotgin els ocupes d'aquestes dues cases, de la casa Cubo i de la casa de la Ruïna. Aleshores, avui hem sapigut, per exemple, que un jutjat doncs, ha dit doncs, que no acceptava la mesura cautelar que havia presentat la Sareb, el banc dolent i que és el propietari d'aquestes cases ocupades. Ahir van presentar una petició al jutjat dient, escolta, desallotgin cautelarment i de manera urgent aquestes dues cases.
Una mica tard, no?
Una mica tard.
Després de 14 anys.
No, i que després de veure com, en fi, que hi ha totes aquestes manifestacions, potser no seria el millor dia avui, no? I el jutge doncs, ha estat d'acord, ha dit que de moment se segueixi el tràmit judicial pertinent, que tot vagi doncs, pels terminis que han de ser i que no cal córrer. Però igualment avui hi haurà aquestes dues manifestacions. Els Mossos d'Esquadra desplegaran uns 200 agents amb l'objectiu de blindar la plaça de la Bonanova. Què veurem? Doncs veurem com la plaça de la Bonanova queda envoltada de Mossos d'Esquadra, ningú podrà accedir en aquesta plaça, hi ha una banda i una altra, doncs hi hauran els manifestants de signe contrari amb l'objectiu doncs, que pràcticament ni es vegin, ni es creuin, ni es toquin, i d'aquesta manera doncs, evitar que hi hagin enfrontaments entre aquests bueno, dos bàndols.
Tinc a la memòria algun operatiu d'aquest tipus que eren, hi havia
dos bàndols.
Dos manifestacions oposades i es van acabar trobant i es van acabar atonyinant aquí a al carrer Balmes.
El carrer Balmes
de la plaça Artós van arribar fins aquí, és a dir, l'operatiu dels Mossos, ja sé que no els agrada que els critiquin, però que en aquest cas l'operatiu és un fiasco.
Sí, això va passar l'octubre del 2019,
en les
manifestacions post-sentència del procés, i recordem que allà hi havia un grup, doncs...
Que estaven teòricament encapsulats a la plaça Artós, però... aquest grup, bueno, van anar baixant, els anaven acompanyant els Mossos, que diuen... No. I els van acompanyar fins que es van descontrolar i van acabar atonyinant amb un altre grup. És a dir, que aquest encapsulament no va servir de res.
No va servir
la gestió
res.
Va ser un fail.
Sí, sí.
Ara, avui no sé què faran.
Clar, avui el perill que hi ha és aquest, no? Que mentre estiguin a lloc, doncs estiguin encapsulats i controlats, però un cop es dispersin o es desconvoqui la manifestació, que cadascú se'n vagi cap a casa, doncs en aquest moment potser sí que es poden creuar aquests manifestants de signe contrari. Una altra de les coses doncs, que han fet els Mossos al llarg d'aquests dies és la mediació. Han mediat amb els Ocupes, que ja els han dit doncs, que no abandonarien allò. També han mediat amb Desocupa, que recordem doncs, que és qui han estat alimentant una mica aquest conflicte, amb vídeos a les xarxes, atiant...
Que és quan nosaltres ens vam assabentar a través de la xarxa.
Sí, perquè de fet aquestes manifestacions en contra de l'ocupació d'aquestes dues finques les comença Ciutadans fa 3 setmanes amb unes manifestacions, unes concentracions en contra d'aquesta ocupació, que, com diem, ja fa anys que duren aquestes ocupacions.
14?
No, tants no,
12?
No, menys. Una és del 2016, que per tant fa 7 anys, i una altra és del 2019. És a dir, tampoc fa tant,
bueno,
però...
Hi ha 7 anys, això d'anys.
Però ja fa 7 anys que estan ocupades i ara han considerat doncs, que era el moment de concentrar-s'hi al davant. A partir d'aquí, doncs els altres, hi ha altres partits d'una certa tendència, com Valents i Vox, que van veure doncs, que com Ciutadans també es manifestava en contra d'aquesta ocupació, van voler sumar-s'hi, i aleshores cada dimarts, des de fa 3 setmanes, s'han anat trobant i aplegant allà una sèrie doncs, de persones manifestant-se en contra d'aquesta ocupació. A tot això després s'hi va sumar Desocupa, que des de la xarxa, no sabem si a iniciativa pròpia o per petició d'algun grup, doncs van decidir doncs, dir-hi la seva, dir o insinuar que ells desallotjarien aquestes finques. Finalment, els Mossos d'Esquadra els van advertir doncs, que ells no podrien desallotjar allò i que actuarien contra ells. També s'ha de dir doncs, que els Mossos d'Esquadra han posat en coneixement de la Fiscalia els vídeos que ha gravat el líder de Desocupa per si pogués haver incorregut en un delicte d'odi, vull dir que ara s'ho revisarà. I ahir doncs, vam veure com aquest líder de Desocupa feia marxa enrere i ja deia doncs, que se sumaria a la manifestació però que no tindrien intenció de desallotjar els ocupes. Per tant, ara mateix tenim aquesta situació, dos grups oposats que es manifestaran avui.
A quina hora?
A les 9.
A les 9 de la nit.
A les 9 de la nit.
Bueno. No, dir per, saps?
Per estar a casa.
Per estar ben lluny.
A les 9 de la nit.
D'aquest tipus d'actes Sempre el meu pare m'aconsellava estar a les antípodes d'on hi ha el sideral, per evitar que com ha passat,
sí,
que per exemple doncs una bala de goma o una bola, saps? Mai saps per on vindrà la bufetada. Per tant, és millor estar ben lluny del sideral que es pot organitzar a partir de les 9 de la nit. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre aquesta qüestió.
No, o en principi no fem... això, estarem atents a veure què és el que passa. Hi ha un grup doncs, que estan convocats a les 7 a la plaça Lesseps i tenen intenció d'anar fins a la plaça Bonanova, que hi ha una estona, però s'han quedat dues hores abans, aniran sí, caminant home. Fins allà.
I... com si anessin a Montserrat.
Sí, igual.
Jo vaig sortir, igual. Saps, dos, tres
com
hores abans, doncs si fa no fa,
no?
És una
doncs
mena de peregrinació.
Doncs el que no sé si ha de ploure aquesta tarda.
Sí, no ho sé. Pel mòbil apunta que no. Ara, no sé
que estava plovent en alguns llocs de Catalunya, no sé si aquesta tempesta acabarà arribant a Barcelona o no, perquè també és interessant veure que si plou molt, doncs també apaivagarà, diguéssim, una mica les ganes de gresca d'alguns.
Toni, no marxis, ara fem una pausa i quan tornem parlarem de la mort d'aquell turista canadenc,
sí,
que es va precipitar a la ronda de dalt, perdó, a la ronda litoral, i que ha comportat la detenció de quatre persones. Mm-hmm. En uns minuts abordarem el que va passar